Bona nit, són les 10 i a partir d'ara, tu jugues. Benvinguts una setmana més al Tu Jugues, el programa d'esports de Sant Feliu de Codines, d'esports de casa nostra, aquí al 107.2 de la FM, a Ona Codinenca. Avui en un dia en el que tots ens sentim certament congratulats perquè per fi podrem canviar la Constitució, i no per l'Estatut, sinó perquè tenim una nova successora al tro. I com cada setmana portem moltes notícies importants. Avui tenim doncs, els temes de futbol, d'hoquei, de bàsquet, de tot el que sigui relacionat amb l'esport santfeliuenc. I avui sobretot parlarem d'un tema que la setmana que ve serà el tema estrella de la jornada, que és aquesta assemblea de del Club de Hockey de Sant Feliu, la qual ens pot portar moltes novetats, moltes històries. Jo penso que avui no us podeu perdre aquest programa. I gràcies a qui podeu escoltar el programa d'avui, doncs gràcies al Quique, que el tenim avui darrere els mandos, com un Ronaldinho amb la pilota, remenant amunt i avall botons perquè tots vosaltres des de casa vostra el pugueu escoltar. Però no és tot això, perquè a més aquí, a l'estudi, amb mi, tinc el Tom Falqués, que t'estic batejant, i el Jordi Masnou, els quals sense ells avui no tindríem notícies ni de futbol, ni d'hoquei, ni de moltes coses. I qui us parla, el Quim Martínez. I per començar, d'una forma correcta, d'una forma que puguem orientar-vos a tots vosaltres que ens esteu escoltant aquí al 107.2 de la FM, començarem amb els titulars més importants d'aquesta jornada, perquè comenceu a fer una mica de salivera del que avui tractarem en el programa.
Si tu jugues, l'equip d'Ona Codinenca també.
I comencem amb el futbol.
Un Sant Feliu allunyat del bon lloc demostra que també sap posar-se al mono de fer feina per endur-se la segona victòria de la temporada. Després d'una primera part molt avorrida, amb un joc trebat enmig del camp i sense ocasions clares de gol, es va donar pas a una segona part dominada pels locals, sobretot gràcies a l'aportació d'en Ricard Coca al mig del camp. Rubén va poder jugar, tot i la sanció de la setmana passada, per la mesura de gràcia que la nova directiva de la Federació Catalana de Futbol va oferir al futbol català. Edu va demostrar que sap aprendre dels errors i aquesta jornada va desenvolupar el càrrec de delegat a la perfecció, evitant que alguns aficionats del Sant Feliu s'escalfessin amb la banqueta de l'Olimpíada de Gràcia. El juvenil es passeja per la segona divisió i guanya a casa 7-1 contra el Vic Base Remei, que anava segon a la classificació, amb gols de Pep, Àlex, Marc Valls, David Hidalgo, David Mella i Miquel, aquest per dues vegades. L'anècdota del juvenil es va veure reflexada en l'acte, doncs l'àrbitre del partit va deixar impresa que la victòria de Sant Feliu va ser per 6-1.
i continuem amb l'hoquei.
El Solamar Sant Feliu sembla que li agafa la corda de nou a la Primera Nacional i s'imposa a Madrid, a casa del Santa Maria, per 3-5. Això significa la segona victòria consecutiva i una injecció de moral per l'equip. El Primera Catalana segueix en la seva línia regular i torna a perdre a casa del Mataró per 6-2. Sembla que els partits en què no hi ha la participació de jugadors de primer equip, el Sant Feliu B no els sap resoldre. L'assemblea del proper divendres, dia 4, on s'han de tocar temes tan importants com la situació econòmica i el presumpte relleu a la direcció del club, es presenta amb moltes incògnites importants. Segons s'ha pogut saber el Tu Jugues, a moments d'ara sembla que no hi ha successió a l'actual directiva. Doncs les parts que havien estat rellevant, treballant juntes durant els darrers mesos, han trencat relacions.
Tu jugues? Tu jugues cada dilluns a partir de les 10 i fins 2:15 de la nit. Al 107.2 de la FM. Tu jugues. L'esport a Sant Feliu de Codines.
I passem al carrusel de resultats pels amants de les estadístiques i les classificacions. Comencem pel futbol. El primer equip, el segona territorial, grup 5, guanya a casa 1-0 contra l'Olímpic La Garriga. Això posa el Sant Feliu en 13a posició amb 7 punts, a 10 del líder, Sant Feliu Sasserra. El juvenil, segona divisió, grup 19 de futbol, guanya a casa 7-1 contra el base Vic Remei B. El Sant Feliu en aquests moments és líder amb 9 punts, empatat amb el Ceba, però amb millor gol a baraix. Els cadets, primera divisió, grup 6. El Sant Feliu va jugar a casa del Riu Primer i va guanyar per 0-1. Això deixa el Sant Feliu en 8a posició amb 6 punts, a 9 punts del líder, que en aquests moments és l'Osona. Els infantils, primera divisió, grup 6, van jugar a casa del Mollet, on van perdre per 3-1. El Sant Feliu en aquests moments és 7è amb 7 punts, a 6 punts del líder, que és el Mollet. Els alevins, segona divisió, grup 30, van perdre a casa del Bellavista Milan per un contundent 9-1. Això deixa el Sant Feliu a mitja taula, en la posició 9a, amb 4 punts, amb 5 punts del líder, que en aquest cas és el Bellavista Milan. Entrant en hoquei, el primer estatal va guanyar a casa del Santa Maria del Pilar per 3-5. En aquests moments el Sant Feliu és desè amb 6 punts. El Primera Catalana aquesta setmana va jugar a casa del Mataró, grup Clima, i va perdre per 6-2. Això deixa el Sant Feliu amb la 13a posició amb 7 punts. L'Espai Atlètic Sant Feliu aquesta setmana va descansar i això el deixa a la taula de classificació en 7a posició, amb un partit menys que molts dels equips de la seva categoria. I per acabar amb el hoquei, el femení Primera Nacional Catalana va guanyar a casa per 5-1 contra el Sant Cugat i això deixa a les nostres noies en 6a posició amb 10 punts, a 8 del líder, el Voltregà.
Si tu jugues, l'equip d'Ona Codinenca també. Tu jugues els dilluns a Ona Codinenca.
I continuem aquí al 107.2 de la FM. Estàs escoltant el Tu Jugues, el programa d'esports de Sant Feliu. I continuem començant a entrar en matèria. Però abans de fer-ho, ens agradaria recordar-vos que tenim un telèfon al 93-866-3239, 93-866-3239, al qual podeu trucar en directe o deixar missatge en el contestador per tots aquells doncs, que vulgueu donar la vostra aportació, que us sentiu al·ludits o que vulgueu donar noves informacions. Aquí està obert per tothom aquest telèfon, inclús per qui vulgui donar la seva opinió. I a més tenim una direcció de correu electrònic que és tujugues@hotmail.com. tujugues@hotmail.com per tots els que vulgueu adreçar-vos a nosaltres d'una forma més cibernètica. I aquesta setmana en la que els resultats dels equips donen molta satisfacció a l'hora d'expressar-les a tots vosaltres, començarem pel que darrerament venia una mica més coix, pel que darrerament semblava que no acabava de funcionar, però que jo crec que aquesta setmana va donar una nova versió, va donar una nova versió del que pot fer. Té un futbol tècnic i un futbol que no és tan tècnic, però que també és molt resultadista. I per qui millor per portar-nos aquesta formació que en Jordi Masnou. Bona nit, Jordi.
Bona nit, Quim.
Bueno, una setmana que sembla que això agafa una altra línia, no?
És una agafada d'aire, això. Podem respirar una mica, perquè amb la victòria que vam tenir aquest diumenge podem respirar. Ara.
Molt patida, la victòria.
Molt patida, molt lluitada i fins i tot una mica avorrida per l'espectador.
Avorrida, jo crec que potser hi ha dues parts. Una primera part molt avorrida i una segona part... no sé com dir-ho, molt sentida, no? Vull dir, sí. Els sentiments estaven a flor de pell tant d'aficionats com de jugadors.
Això va demostrar que l'aficionat està al costat de l'equip i es va veure la segona part, no? Tot s'ha de dir que la primera va ser molt avorrida i el públic això també, però la segona el públic es va abocar i va animar els jugadors i bueno, coses del futbol, va sortir bé pel Sant Feliu, va lluitar, de fet també cal dir-ho que va lluitar-ho més que la Garriga, jo crec. I es va aconseguir aquest gol, no?
Va buscar més la victòria.
Jo crec que sí.
Possiblement. Sí. Jo penso una primera part en la qual que, en alguns partits es pot dir que podríem parlar de migcampisme, però és que ni això, no? Era una cosa molt estranya.
No.
També l'Olimpí la Garriga tenia gent molt gran,
molt
alta, de cos,
i
molt forts, eh?
Molt dur. Anaven molt forts, molt dur, molt a trencar el joc. I bueno, això són aquests equips que sempre al Sant Feliu no ens van gens bé. Aquests equips que van a trencar joc, que van a fer una mica el patadón i tot això, al Sant Feliu això no li va gens.
Per això dic que una miqueta el Sant Feliu ha ensenyat una altra versió de Sant Feliu, no? Si mirem els jugadors un a un, potser estem parlant de que tenim jugadors molt tècnics, jugadors que la toquen, que la remenen, i aquesta setmana jo crec que van demostrar aquests jugadors que també saben ficar-se al món de fer feina.
I saben posar el peu.
Saben posar el peu, saben estar concentrats, que no com altres partits que han tingut moments de desconcentració, van estar concentrats, jo penso que tot el partit.
Tot el partit i, bueno, prova d'això és que els últims minuts, quan el Sant Feliu ja guanyava 1-0, la Garriga va apretar de valent i van haver-hi un parell de jugades que podien haver acabat amb gol de la Garriga i el Sant Feliu va estar molt contundent, sobretot en defensa.
Amb un Rafa que
va entrant fortíssim. Allò de no es va arrugar en cap moment.
És a dir, jo penso que qualsevol equip que juga contra el Sant Feliu i diu, hòstia, mira quin central que tenen.
Això ho dèiem l'altre dia, eh?
Mira quin central que tenen, un nano pues, que sembla doncs, baixet, tal i qual. Té una potència de salt impressionant.
No es pot, tampoc es pot desitjar, no es desitja no, aquestes coses, però són coses del futbol, amb un xut que va haver-hi amb un delanter del Garriga que van anar a xutar els dos la pilota, en Rafa va... Bueno, va lesionar el delanter, els dos van anar xutant, estic segur que no van anar amb cap mala intenció, però amb això demostra la seva potència de cama, de xut, que va guanyar, no?, en el, del, en el davanter de la Garriga, i es va lesionar aquest davanter. Vull dir que és un nano molt fort i que pot gaudir d'aquest lloc, bueno, amb tota seguretat, eh?
I per mi, que aquesta setmana vaig poder estar en el camp, i jo no sé, Jordi, si estàs amb mi, però el canvi de la primera aquest amb canvi... la segona part de joc, de consistència, jo vaig veure un Ricard Coca que no l'havia vist fins ara.
És el que dèiem la setmana passada, oi? Que ens va semblar la setmana passada que potser el Ricard va estar una mica, oi? Una mica fluix, sí. Però aquesta setmana hem de dir el contrari. Hem de dir però que el Ricard
estava a tots els encontronazos d'aquest, per dir-ho d'alguna manera, no? Era impressionant, o sigui, omnipresent en el mig del camp,
donant pilotes, a més va ser quan va sortir el Ricard, és quan es van començar a veure passes en profunditat cap a Òscar Hinojosa, vull dir, és que
l'Òscar i el Coca es van entendre molt bé, eh?
Molt bé. Molt bé, i a més
Coca,
no s'havia vist això la primera part, el buscar el passe, sempre anàvem per dalt. L'Òscar durant tota la primera part va haver de saltar amb aquells defenses que hi havia de 1,90 m, aquell nano es va fer un far a la primera part, i a la segona part amb el Ricard va tenir la fluidesa de poder per-li passar per sota, i bueno, fruit d'això també va arribar el gol, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir...
un gol, o sigui, si anàvem dient que el Sant Feliu patia de moltes ocasions i no el feia, aquesta setmana, una ocasió, un gol.
Sí, sí, un xut entre els tres pals.
I és una jugada que quan estàvem allà, ho vam comentar, no sé si te'n recordes, de dir, qualsevol davanter, jo penso que el que hagués fet és tirar-la per sobre, i l'Hinojosa va tenir la sang freda de dir, te la retallo per aquí, te la tiro raseta al costat que ni la veus, no?
I creuada, a més, però això és de categoria, eh?
És que fa un desgast l'Hinojosa allà davant.
És una passada.
Que deixa els centrals rebentats.
És que és una passada.
El xoc, li fumen patades, el deixen destrossat.
Lluita moltíssim.
Impressionant.
Moltíssim. I aviam, el porter de fet fa una sortida, una mitja sortida, i l'Òscar ho resol, a més, ho sembla que ho fa fàcil. També, eh? Estàvem
sí,
allà,
sí, 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 sí.
I tots... Bueno, jo quan vaig veure pensava que no entrava, però va entrar perfecte aquella pilota, no? I bueno, l'esclat del públic, la gent ho va celebrar moltíssim aquest gol, perquè durant tot el partit s'ha de dir que el Sant Feliu va lluitar, la va buscar aquesta victòria, eh? El Sant Feliu no és allò que amb el 0-0 s'hagués conformat, sinó que ell buscava, el Sant Feliu, aquesta victòria, i bueno, ja era hora que també sortissin una mica bé les coses. Un altre jugador que jo destacaria, sobretot, és el Rubén, que va fer un treball allà a mig camp que no va semblar que no es veia, però un treball brut que va estar allà buscant, va pujar els corners a rematar.
És tot potència. És a dir, i en el minut 85 de partit era capaç encara de córrer amunt amb la pilota als peus i una capacitat de pulmó impressionant.
I no oblidem que, bueno, de fet ja ens ho van recordar, oi, Quim, durant el partit, que l'Olímpic La Garriga era el segon classificat.
El segon.
Ens ho van recordar, oi?
anècdotes d'aficionat.
És un segon aquí, és el segon classificat, i el Sant Feliu li va plantar cara. I, bueno, jo crec que de tots els equips que he vist, el Sant Perenca és l'únic que he vist així una mica que podria dir que s'està guanyant aquest lideratge. Tots els altres equips, el Sant Feliu té la categoria com per guanyar-los amb tranquil·litat, eh?
A mi, de veritat, Jordi, la il·lusió que jo tinc és que pensava que li faltava consistència en aquest mig del camp, força, agressivitat, inclús vaig sentir alguns aficionats comentar-ho a la mitja part, de dir, ostres, que en els cops, diguéssim, en els encontronazos, no?, per dir-ho d'alguna manera, sempre se l'endú el rival, no?, que ens falta aquest posar el peu amb energia suficient, no? Em va semblar, doncs, que a la segona part ens van demostrar que són capaços d'això. Són capaços també de guanyar partits per esperit, per força, i perquè després tenen aquesta tècnica de saber tocar la pilota, no?
Sí, sí. També t'haig de dir que aquest equip estava molt estudiat tàcticament, es portava molt estudiat. El Santi l'havia preparat molt bé aquest partit. És un equip que el coneixíem, sobradament, la Garriga, i el Santi va conscienciar molt amb això, no? Va preparar-ho tàcticament, va fer marcatges a l'home, en algun cas, i a la segona part jo crec que el que li va faltar al Sant Feliu, que és això que estàs parlant tu, va saber-ho transmetre als jugadors, i la segona part van sortir amb moltes més ganes i a controlar més el partit, que és el que faltava. Però estic d'acord amb tu, es va demostrar que realment poden demostrar aquesta una mica de garra, més que tècnica.
I llavors al final del partit, doncs, va saber patir el Sant Feliu.
Sí, sí, a més van patir. Van patir, eh?
Vaig sortir suat jo d'allà.
Recordo, a més a més, que va haver-hi una jugada que va fer un misto, allò que es diu un misto, el davanter seu els últims minuts davant de porteria.
Oh, sí.
Que, per cert, i ara que dic això davant de porteria, dues paradasses del Jordi Roura.
Però clar, són encara més importants quan no el xuten, no el xuten. Tot el partit.
Exacte, 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 allò que diem com el Valdés, no? Que un equip que no, un porter que no el xuten, va fer, estaràs d'acord amb mi, Quim, que va fer dues parades brutals.
La segona és impressionant. O sigui, aquell xut amb una potència brutal, no donar la possibilitat d'una segona possibilitat perquè l'enganxa, tenia cola o algo, allò era impressionant. O sigui, jo vaig quedar bocabadat davant d'aquella parada.
I a més, i t'haig de dir a més que Jordi Roura jugava tocat.
Perquè els tres porters estaven tocats.
I el que menys...
Li va tocar jugar.
Però estava fotut el Jordi Roura de les mans i d'una munyeca. I bueno, va demostrar que la munyeca la tenia bé.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé. Tenia un canell espectacular. A més, cal destacar positivament, i ho hem dit avui en els titulars i crec que és important, el canvi d'actitud de l'Edu. Jo no sé doncs, si ha hagut doncs, el millor toc d'atenció, el que sigui, o simplement ell, jo suposo que ell doncs, ha sabut reaccionar davant de la mala actitud que va tenir o ha tingut en alguns partits, i el que ha fet és fer tot el contrari. L'altre dia doncs, van haver-hi aficionats que s'estaven dirigint a la banqueta de l'Olímpic La Garriga i Edu va sortir en defensa de la banqueta de l'Olímpic La Garriga, que crec que és la feina que ha de tenir un delegat de camp.
Sí, senyor.
I bueno, jo penso doncs, que tant com l'altre dia doncs, vam dir negativament doncs, que aquesta actitud havia sigut negativa, avui crec que és de llei dir doncs, que ha sabut reaccionar i que bueno, de meravella, un 10 crec, per l'actitud de l'Edu, i cada vegada que ho faci, Edu... tindràs un 10.
I tant, i a més és que aquesta actitud ell que té, jo crec que la transmet als jugadors, perquè el Sant Feliu en camp no es va mostrar gens agressiu. Agressiu amb coses, amb entrades dures i responsables, no? Sinó que ho va fer tot molt bé. I a l'Edu, de fet, haig de dir una cosa en defensa seva, i és que molts aficionats em van dir que al camp del Mollà l'expulsió va ser injusta. Això m'ho han dit molts aficionats que van ser allà al camp, però...
Jo tinc altres versions.
Jo la setmana no hi he sortit passada, però jo he anat recollint altres coses i hi ha aficionats que m'han dit que va ser una mica injust, però bueno, sí, felicitar-lo pel partit que va fer com a delegat, perquè també és el seu paper i ho va fer molt bé. Ho va fer molt bé perquè va haver-hi un moment que sí que va haver-hi problemes amb la banqueta a la Garriga i ho va saber solucionar molt bé. A més, va instar la gent a posar-se darrere les valles amb total correcció. Vull dir, molt bé, molt bé. Va fer la seva feina.
Jo crec que realment, xapó. Xapó per la directiva si li ha fet un toque i ell ha reaccionat. Sobretot xapó perquè saber reaccionar. Perquè crec que errors els podem fer tots. Jo primer, evidentment, i a partir d'aquí doncs, reaccionar és fantàstic. Com diuen, esmenar és de savis, no? I jo crec que, doncs, que fantàstic aquesta actitud.
Per cert, m'agradaria comentar l'anècdota del partit, jo crec que va ser en Jesús Carné.
El Xuso. Déu-n'hi-do, tot esperit.
És, jo crec que és cor, és el cor, tu. Li vam fer, bueno, podem explicar o no, li vam fer un cop de colze, jo al final del partit li vaig veure, tenia un trau al cap considerable que encara li sangrava, li va posar el Lucas una vena al cap,
ja ho va,
i vinga,
i anava de cap com el que més,
i a tornar-hi tu,
oh, tot força, impressionant. O sigui, veies allà que semblava que tornava de la guerra el Xuso,
sí,
allò, ja em va anar al cap una vena impressionant, tu. I va ser molt molt espectacular veure'l, que no perd. Ni una mica d'entusiasme a l'hora d'anar totes les pilotes al tall amb força.
Cal felicitar-lo per aquest esperit.
Crec que estic veient el millor Xuso de Xuso. Tota la seva història futbolística.
Jo el Xuso l'animaria a jugar fins als 40.
No sé si és perquè està tenint continuïtat.
Fins als 40 anys.
Però jo no sé si és perquè està tenint continuïtat, però realment està demostrant que...
El Xuso, a mesura que avancen els anys, cada cop juga més bé. Jo l'animaria.
És com el Larsson una mica, eh? Quique, tu que ets un amant del Larsson, diguéssim que el Xuso pot arribar a ser el segon Larsson a nivell doncs, de futbol santfeliuenc.
No puc parlar amb coneixement de causa de tot això, però bueno, ja m'agradaria ja tenir un Larsson aquí a Sant Feliu.
Doncs ja el tenim ahir, està construint, perquè és encara jovenet per arribar a ser un Larsson. En tot cas, el que sí que també s'ha de destacar és aquest juvenil que es passeja per la segona divisió.
Impressionant.
Penso que aquesta categoria li ve petita.
Però petitíssima. Una dada, 17 gols en 3 partits.
impressionant. O sigui, i ha jugat contra els rivals directes, en teoria, sí, sí, perquè sí. Va jugar contra la Garriga, que en teoria doncs, era un rival que estava en les seves posicions. Setmana passada contra el Vic, que en teoria també està a les seves posicions.
I és una escola de futbol.
I és una escola de futbol, i 7-1, allò, vull dir, pim-pam.
A més, amb un futbol maco, que agrada.
A mi m'han dit que van veure gols de primera divisió.
Ja està. No cal dir res més, oi? Jo us ho vaig dir, doncs recordeu que deu fer dues setmanes vaig venir aquí i vaig recomanar als aficionats que els agradés el futbol que anessin a veure el juvenil, perquè veurien futbol maco, maco, maco. I, bueno, és que estan fent unes golejades que jo crec que els haurien de pujar a primera ja, no? Quan de guanyar? Però pel futbol que estan fent, després podrà passar una cosa o l'altra, però el futbol que estan fent és de categoria.
I només hi han, crec que són 3 jugadors de tercer any.
Sí, exacte.
Només n'hi ha 3. Vull dir, tu imagina't la progressió que pot arribar a tenir aquest juvenil. Pot ser algo impressionant.
Algun dia n'haurien de portar aquí algun nano d'aquests.
Sí, algun dia vindran aquests nanos, perquè tenen allà una sèrie de jugadors impressionants. Un d'ells, la Mar Balaguer, aquesta setmana se li van creuar una mica els fusells i es veu que es va empipar. A més, crec que és l'anècdota de la jornada. O sigui, l'àrbitre en l'acte
sí,
va ficar que el Sant Feliu va guanyar 6-1 en comptes de 7-1. I jo crec que és tot gràcies o conseqüència del Marc Balaguer, perquè en el moment en què fa el gol el Sant Feliu, el Marc Balaguer se'n va a l'àrbitre a protestar-li que no ho veus, que m'estan inflant de patades, bueno, va anar amb aquesta intenció, no? I l'àrbitre doncs, allò doncs, li va ensenyar la primera groga i llavors va fer doncs, com ha fet el Joaquín, com va fer el Beckham, com han fet jugadors d'aquests que l'Oliveira, no? Es va dedicar a aplaudir doncs, la decisió de l'àrbitre i li va ensenyar la segona. Llavors, que ell en les seves anotacions, l'àrbitre doncs, va apuntar segurament l'expulsió de Marc Balaguer i no es va recordar d'apuntar que acabaven de fer un gol al Sant Feliu. I es veu que és aquest gol justament el que no està reflexat en l'acte i possiblement doncs, sigui doncs, perquè el Marc Balaguer... Doncs,
És error de l'àrbitre,
sí,
això.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, Marc Balaguer també és el jugador que vaig explicar... fa uns dies que era aquell que por tu calidad te tienes que ir, no te voy a pitar falta.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Que un àrbitre li va dir per la teva qualitat has de marxar del jugador, no et puc pitar falta, no? Vull dir, no has de deixar que et faci falta, impressionant. Ronaldinho estaria contentíssim si els àrbitres li diguessin això, vamos.
És impressionant, però a veure, un àrbitre no es pot deixar mai d'apuntar un gol i, bueno, i de fet els delegats han de revisar els actes, han de revisar els actes dels àrbitres abans de signar-los. Això també.
Això també. Però bé, és una anècdota que ja pots contar, vull dir, en el 9-7-1, suposo que tot això ha quedat solucionat en el seu moment i que va ser una petita anècdota.
Bueno, no ho sé, amb acte firmat...
En tot cas, tampoc no vindrà
d'aquí. No els hi vindrà d'un gol,
Jo penso que no, jo penso que no. I suposo que el Vic donarà gràcies, doncs, que millor 6 que 7, no? Sí. En tot cas, si hi ha una cosa que encara continua, és la campanya Posem i Gespa. Això continua, no, Jordi?
Continua. Jo vaig estar, bueno... parlàvem amb el president al final del partit i vam estar parlant que, bueno, que s'ha d'engegar això una mica més, allò que dèiem l'altre dia, s'ha de posar una mica en marxa, això perquè està com una mica frenat.
Això dèiem, no? Perquè, Quique, tu ja has comprat ja el teu centímetre quadrat?
Jo segueixo la meva, jo és que no l'he pogut comprar, o sigui, m'he esforçat, però no l'he pogut comprar, perquè jo en els moments que tinc per poder-ho fer no em puc acostar... al centre social i en cas de que m'acosti està tancat, no hi ha ningú. Vull dir, jo crec que, bueno, el que hem comentat diverses vegades, s'han de donar moltes més facilitats si el que vols és obtenir un rendiment, des de luego. O sigui, li has de deixar a la gent mastegat perquè la gent només s'ho hagi de comprar. Si seria molt més fàcil, jo recomano que posin una paradeta al cap de setmana a la plaça, que facin el que calgui si realment volen que això funcioni, perquè o sigui, si no ho tiren endavant, la idea és boníssima, però s'han de posar medis perquè això arriba a funcionar.
De totes maneres, que l'explicació del Quique que és molt vàlida, però que la gent tampoc s'hi recolzi, vull dir, el que fa de fer la gent, ara la gent que no digui, ah, és que té raó el Quique.
Ja no hi anem a comprar.
No, que s'animin i que vinguin i si es poden que s'escapin. Ja intentarem buscar altres solucions, però que s'escapin i que hi hagi voluntat d'ajudar el Sant Feliu, no?, amb aquesta tasca.
Sí, sí, evidentment, amb això ho dono per assentat i per assegurat. El que passa, el que jo em refereixo és que s'hauria de donar facilitat més que res perquè vam dir que són 60.000 centímetres
sí,
de camp.
Sí, sí, sí.
Vale?
6.000, 6.000.
No, bueno, 6.000 és el mateix.
60.000 no 6, fotis 6, tu.
6.000 ja són un bon munt.
Santi estarà ara mateix, no, home, bueno, centímetres... amb els cabells de punta si penses són 60.000 de
centímetres. Centímetres d'unidor. Bueno, no, però el tema és aquest. Si són 6.000 centímetres, vale? Amb la gent de Sant Feliu és molt difícil que s'arribi a captar aquesta quantitat de volum, bueno, aquest volum de centímetres, i llavors jo crec que és molt important intentar recaptar de la gent que ve de fora, vull dir, aprofitant que Sant Feliu és un lloc que hi ha molta gent de pas, que ve el cap de setmana, ve dissabte, ve el que sigui, aquesta gent se l'hauria d'enganyar d'alguna forma, perquè, vull dir, aviam, al cap i a la fi són 10 euros, i si hi hagués una miqueta de promoció, una miqueta de moviment, hi hauria gent que per què no estaria disposada a això.
I a Sant Feliu jo penso que se'ls ha de... la gent sempre està predisposada a col·laborar, és fantàstic, Sant Feliu som gent molt col·laboradora i per tant molts cops s'ha d'obligar una miqueta i recordar-los, no? I quan més fàcil els hi poses, doncs clar, si te'l trobes per la plaça, el de Can d'aquí o el de Can d'allà, i li pots dir, oita, que tenim aquí el centímetre, va, home, compra, són 10 euros solament i és un centímetre teu, penso que està molt bé. Llavors s'ha de fer una miqueta de màrqueting d'això, no? Una mica de publicitat de tota aquesta campanya, i penso que això anirà evolucionant, no? I a partir d'aquí doncs, anar incrementant aquests centímetres tapats, no? Diguéssim. Per tant, jo aquí que estic totalment amb tu, amb què s'ha de moure aquesta campanya. Si es mou, penso que pot ser molt bona. Molt bona, perquè aviam, jo no sé quanta gent pot passar per la plaça un dissabte, però no és només la plaça, vull dir, són diverses activitats a la qual doncs, s'ha d'estar preparat amb la paradeta del posem i gespa, no? Planta el teu tros o com se sigui, però que hi hagi gent allà i pim, no? I anar incrementant la
certament,
caixa. No?
Certament s'ha d'arrencar una mica més això, però bueno, el club jo crec que ara es posarà en marxa. De fet, ara hi ha hagut molt moviment amb tot el que ha sigut la nova incorporació de nens al futbol base, amb els pares, les firmes dels pares, d'autoritzacions...
És que els pares ja haurien de comprar i... 2 centímetres directament. O sigui, home, és que és sí, veritat. Sí. O sigui, jo només els portaria a la cantonada esquerra, diguéssim, la que toca en el centre social i en el bar del camp, ficaria els pares en allà i els diria... que em compraríeu un centímetre perquè puguem ficar-hi gespa? Perquè només que trepitgin allò, que aquella cantonada de jugant a futbol, pots trencar els turmells, tu pots trencar tot. A part de que... Heu vist l'anunci aquest de Beceneta quan se'l xucla a la terra un que està a la platja i fot una borilla? És igual, vull dir, allà és possible que un jugador desaparegui i la gent no sàpiga on és, vull dir, i no ha passat res, no? Vull dir, llavors, oita, passa després el Jiménez anar netejant i aire, anar fent les línies i ja s'ha acabat, no? Aviam si m'entén.
S'ha d'animar també la gent. La gent també s'ha d'animar.
Exacte, se li ha d'anar al darrere. Feina dels directius, de tocar els nassos als pares, a tothom, i pam, i pam. I feina de muntar un equip de gent doncs, que mogui d'això si fa falta, no? Mm-hmm. I que gent que ens hi apuntem.
Sí, ja? Sí, sí.
I si
sí,
el
sí.
Tu jugues ens hi hem d'apuntar també, no? Intentar moure tot això. I ja comencem amb el nostre petit de sorra de dir des d'aquí cada dilluns que s'ha de fer aquest posem-hi gespa i que la gent que no ho faci jo espero que tingui uns remordiments de consciència impressionants.
I tant.
En tot cas...
Una coseta que sí, volia dir. Avui en Lluís Perena va mirar tenir els resultats i la setmana que ve em comprometo a veure quin diagnòstic li han donat d'aquesta lesió que té, que podia tenir, jo espero que no, però podia tenir un cantó negatiu, va estar molt negatiu, i un cantó de... Aviam,
d'esperança.
Jo, d'esperança.
La situació és complicada.
La situació és complicada i bueno, avui li vam donar els resultats. Jo aquesta mitja setmana el trucaré i la setmana que ve aviam què li han dit.
En tot cas estaria bé si poguessis, Jordi, la setmana que ve doncs, si poguessis lligar Lluís perquè estigués aquí amb nosaltres, potser també seria interessant de fer-li 4 parauletes.
Doncs...
Però bueno, això serà la setmana que ve.
Això serà la setmana
que ve. Ja et poso feina en directe, tu. Això és molt impressionant, tu. Ja m'ho estalvio, si després quan acabem ja marxo directe. En tot cas, continuem aquí al 107.2 de la FM, recordant que tenim un telèfon al 93-866-3239 per tots aquells que vulgueu doncs, comentar el que vulgueu, comentar, us heu sentit al·ludits, voleu opinar, teniu informació, aquest telèfon és per vosaltres, el 3239. Tenim un contestador automàtic en el qual, doncs, si no us podem agafar el telèfon, aquest contestador us rebrà tota la vostra opinió i una adreça de correu electrònic pels que sou més amants de la informàtica, de la tecnologia i la cibernètica. És el tujugues@hotmail.com i això és tujugues, com no, com diu l'email.
Si tu jugues, l'equip d'Ona Codinenca també. Tu jugues els dilluns a Ona Codinenca.
Necessita reparar el seu ordinador i no sap on ha d'anar? Necessita una xarxa per la seva empresa? Vol un ordinador fet a mida? Els seus problemes han acabat. Truqui sense compromís a Serveis Informàtics Josep al 93 866 2745 866 2745. Oferim serveis tècnics per a empreses i particulars, reparació d'ordinadors, xarxes, internet. Li oferim servei a domicili i li reparem l'ordinador a casa. Si es tracta d'ordinadors i d'informàtica, Serveis Informàtics Josep és la solució. Recordi aquest telèfon, 93 866 2745, 866 2745. És fàcil, 2745.
Doncs bé, continues escoltant el Tu Jugues aquí al 107.2 de la FM amb aquesta marxa que ens posa el Quique aquí darrere els mandos. Quique, avui ens estàs animant moltíssim, eh?
Bueno, aquesta és l'intenció. S'ha d'aprofitar aquests sants, a Castanyada i aquest dia de festa i de pont, qui l'hagi tingut, que jo, per desgràcia, no en conto entre ells.
En tot cas, jo t'ho deia per això. El Quique ja fa sentiment de Castanyada i nosaltres, Castanyada i Castanyada, tenim en Ton Falqués. Bona nit, Ton.
Bona nit, Quim.
Que ens porta l'hoquei.
Sí, eh?
Però que a més a més aquesta nit també muntem Castanyada, no, Ton?
Sí, sí, està això ja a punt de començar.
Aprofita que és gratis aquesta publicitat i digue-ho si vols.
Res, d'aquí poca estona cap al centre cívic, que hi ha festa fins a les tantes i si us animeu i us afanyeu encara menjareu alguna botifarra a aquesta hora.
Fins i tot estem disposats a signar autògrafs.
A signar autògrafs, els components del Tujuga seran allà perquè puguem oferir doncs, la nostra imatge corporativa. Impressionant. Bé, Ton, i a part de botifarres, que en podran sortir moltes relacionades amb l'hoquei, comencem amb les bones notícies. Aquesta nova victòria d'aquest Primera Nacional que sembla que li agafa una miqueta la forma,
el tranquillo,
no?
Li agafa una mica el tranquillo a la Lliga, sí, sí. Una victòria doncs, disputada, tot i que el resultat final no reflecteixi ben bé el que va passar a la pista, perquè segons el que deien els jugadors que van a jugar allà ens han passat la crònica i han dit que bueno, una victòria que hagués pogut ser aclaparadora i només va ser un 3-5 a favor del Sant Feliu i en els últims minuts de partit.
I una pista impracticable, van dir.
Una pista impracticable. Es veu que era un parquet, però d'aquests antics, que els que hagin anat a algunes pistes de hockey ja sabran de què va. És rotllo els col·legis de Barcelona, però amb parquet, que la bola sola salta i bueno, és difícil de controlar, els sticks es fan malbé, és molt incòmode, pistes d'aquest tipus, no? I clar, i això hi va influir molt, sobretot un altre dels factors que la gent m'ha dit que ha influït molt va ser el fet que van arribar justos de temps, clar, el desplaçament fet amb furgonetes des d'aquí, van arribar una hora abans del partit, quasi no van tenir temps ni d'estirar-se abans de començar el partit, no? Van sortir les furgonetes i cap a jugar.
Jo puc dir que moments abans de començar el partit vaig trucar en Josep Vila per veure si ens donava permís per assistir a aquesta assemblea del proper dia 4. Segons en Josep Vila, doncs no hi haurà problema i puguem estar presents, el Tu Jugues podrà estar present en aquesta assemblea del dia 4 al centre cívic i bueno, i el vaig veure atrafegat, no? Deia, bueno, deixo que ja comencem a jugar, que d'aquí no sé què, i jo, ostres, dic, bueno, res, Josep, tranquil, ves fent. Els hi vaig desitjar sort i me n'he donat compte que jo sóc un talismà, o sigui, vaig a veure el Sant Feliu de Futbol i guanya. Truco al Josep Vila i guanya. Vull dir, jo no sé què més puc fer per l'esport Sant Feliuenc, però vull dir, ho estic fent tot.
Torna a jugar aquí.
Això ja no crec que sigués tan productiu. Això ja ho veig més tocat. En tot cas, res, petita anècdota que em feia gràcia explicar, no?
Sí,
perquè
sí.
Aquesta, per dir una miqueta i reflexar això que comentaves, no, Ton? Que van arribar molt justets de temps, etcètera.
Molt, pel que diuen és això. I mira que tenen dies per estar fora de casa, perquè encara estan fora de casa. Ara mateix són a Oviedo, que juguen demà el partit que tenen aplaçat a Oviedo, o sigui que han fet un pont així llarg en el món del hockey i res,
Vull dir, un partit complicat, com és sempre jugar a casa a fora de casa. Vull dir, l'hoquei sí que realment la pista té molta importància, no?
A veure, poder proporcionalment no és tant com els sots aquests que hi ha a la cantonada del camp de futbol, però és important perquè clar, depèn d'una superfície que hi estàs de patinar i les rodes a vegades no s'adapten bé i és complicat.
És complicat també per això, no? Trobes diferents materials, no? Suposo parquet o ciment o el que sigui, no? Vull dir, cada pista és un món,
cada públic és un món també, a més, segons deien, no hi havia molta gent però la gent apretava, I es nota. Quan jugues fora de casa...
A més a més a Madrid, no?
Madrid. I a més a més a Madrid.
Tindríem l'estatut allà tota l'estona posat en bandera i el Carot Rovira.
Gran cap de setmana per anar a Madrid.
Sí, Jiménez Los Santos potser estaria barriant, no? Animant al Colindes.
Fent la crònica. Fent la crònica, estava allà. Res, doncs, a nivell de crònica destacar només que es va arribar amb un 2-1 al mitja part i que... Res, fins a 10 minuts del final que el Sant Feliu es va decidir anar pel partit, quan es van treure les fondes o les orelles, es van desencarcarar dels cotxes i així, es van matxacar. O sigui, en 5 minuts van fer 4 gols i, no, i haguessin pogut ser més. Vull dir que...
Bueno, en tot cas, que això hagi servit una mica d'injecció de moral, no?, per l'equip.
Jo crec que és una injecció important. Jo parlant amb els jugadors, he parlat amb diversos d'ells, he parlat amb el Marc i amb el Ferran que i amb el porter, que també estan allà a l'hotel i així, i estaven contents, deien, ostres, ja tocava, no? Dues victòries seguides, agafem moral, si anem a Oviedo i guanyem, ens posem 600 o 700, ens posem ja quasi en zona UEFA, podríem definir-ho així, no?
Però l'Oviedo com va en aquests moments a la classificació?
L'Oviedo ara mateix és el tercer, aviam, és un equip...
És que l'Oviedo és un equip dels forts.
És un equip que no ha perdut res, evidentment, no ha perdut res, però no, per què no...
Sí, sí, no, està clar, però clar, si guanya l'Oviedo es fica amb 15 punts líder, eh?
Sí, de fet també és veritat.
Vull dir que tampoc no és per desmoralitzar ningú, però...
No és una pista...
I és una pista complicada o no?
Aviam, és una pista complicada, però és més senzilla aquesta. És una pista que sembla bastant a la nostra i aviam, hi ha públic. És una pista que normalment a Areces és un lloc que a Oviedo sobretot es sent molt. No? Vas a Oviedo, vas a Mieres, que està tot per allà, els conques mineres i tot això, i la gent, doncs, hòstia, van al pavelló i vinga, i som-hi, i criden i t'apreten i...
I aquest segona catalana, què està passant amb aquest segona catalana?
Primera catalana, Quim.
Ai, primera.
Primera catalana, no ens baixis, no ens baixis, que prou de feina vam tenir pujar.
No, no us baixo. No us baixo, que vosaltres veu pujar per mèrits propis i no per comprar la plaça, però bueno, són coses diferents. En tot cas, per què aquest segona catalana, ai, primera catalana, torno a equivocar-me, té aquesta irregularitat? Jo, la visió que tinc, és influència de quan hi ha jugadors del primer equip i quan no hi són? O m'ho imagino?
A veure, evidentment es nota. Jo no voldria dir la paraula influència perquè com a membre de l'equip doncs no hi estic d'acord tampoc. I deixem-ho que quan venen algun dels jugadors del primer equip ajuda a que la cosa rutlli. Clar, jugues amb l'avantatge que els jugadors del primer equip porten un ritme absolutament diferent, o gent que estigui acostumada a jugar a Nacional Espanyola porten un ritme que ells sols, només pel patir i per la velocitat que porten, doblen a l'altre equip. És una cosa que és trivial, vull dir, és així. I clar, el que passa que jo crec que l'equip que hi ha de la primera catalana és un equip per mantenir-se sobradament. El que passa que el partit no va sortir tampoc. I suposo que és una mica, no podríem dir primera nacional dependència com seríem amb el Eto'o i companyia, però es nota, ja la moral és diferent, no? I tots tenen moltes ganes de demostrar quan van els jugadors, diguéssim, de primera catalana, i van amb moltes ganes i venen juvenils, venen júniors i aquests s'hi fan també, però no hi ha manera.
Tot cas, el Mataró també és un equip que té un equip de primera nacional,
sí.
I suposo que el millor possiblement doncs, també aquest Mataró pugui jugar de tant en tant. Clar, amb algun jugador de primera nacional, i també vull dir, s'ha de tenir en compte que normalment els jugadors de primera nacional juguen quan el segon equip juga a casa, no? Habitualment.
S'intenta combinar pel fet aquest de poder jugar, no? Hi ha molts equips d'aquests de primera catalana que tenen aquests filials a sobre, no? No seria lògic tenir un nacional català i un nacional espanyol, són dos equips de nivell, i seria complicat tenir dos equips que poguessin mantenir aquestes categories respectives, no? Però hi ha molts equips, rotllo Tordera i aquestes coses, que tenen el filial aquesta categoria, i es nota.
Realment. En tot cas, jo suposo que... l'equip se sent doncs, una mica està patint un procés d'adaptació a una categoria doncs, important i jo suposo que no és fàcil adaptar-te.
No és fàcil adaptar-te, però al mateix temps tampoc hi ha tanta diferència de l'any passat. No? Hi ha equips molt bons, equips que són filials d'això que dèiem ara, no? Dels nacionals.
Però és que en tot cas quan el primer catalana perd.
Sí.
M'entens? Vull dir, no és que perdi 3-2 justat i fins al final lluitant, quan perd. Vull dir, 6-2, 5-1, etcètera. Vull dir, és com si manqués... no vull dir esperit perquè segur que hi és l'esperit, no? Però vull dir aquesta baixada de braços, no? Que pesa una miqueta més l'estic, que els patins roden menys quan vas per darrere en el marcador, no? No ho sé perquè és una qüestió molt interior de cada un dels jugadors de l'equip i de l'entrenador, no? Però en tot cas la sensació aquesta, no? De que quan perd
sí. Sí, llavors, a veure, et puc assegurar que les ganes hi són i se n'hi posen moltes.
No ho poso en dubte,
és
un factor psicològic. No?
Sí, sí, jo crec que és un factor psicològic que et falta, a vegades fins i tot pot faltar una mica el referent, no? Dins d'aquest equip, allò de dir, hi ha molts jugadors, molt bons jugadors, però potser ens faltaria algun jugador d'aquests veterano que diguessis, va, jo em carrego l'equip a l'esquena, no? I això, en part, poder per la qualitat que aporten els jugadors del primer equip, és el que passa, no? Que et ve el Marc Vila i quan decideix fer dos gols, pues, no, poder no en fa dos, en fa un, però els fa, saps?
Yeah.
Agafa la pilota i tira de l'equip. Però clar, això no es pot tenir cada setmana i l'equip és l'equip que hi és i les ganes de jugar i de guanyar hi són.
Bueno, en tot cas, aviam com va evolucionant. Qui va evolucionant molt bé són les nostres nenes, impressionant l'equip femení, com està agafant ja una mica el ritme ascendent i guanyant bé.
Jo vaig poder veure el partit d'ahir a la tarda i realment va ser un partidàs. Sant Cugat és un equip que l'any passat tenia molt bon equip, ha perdut dos jugadores però n'ha recuperat un parell, una que havia plegat però que segueixen una noia que juga molt bé i juga una portera que jugava l'any passat a Vigues també, i el Sant Feliu va fer un recital de joc, vull dir, la portera nostra no va tenir pràcticament feina, i un partidàs de la Tània i de la Motxa que va ser espectacular, i jugant un ritme superior. La Tània li estava costant, semblava adaptar-se a jugar a Sant Feliu, li va començar la lliga una mica així fluixeta, però ara ja està, ja amb el seu ritme normal, i té aquell xut que quan entrenen nosaltres a vegades hasta els hi fum canya en els nostres jugadors.
En tot cas, tot això és el positiu del hoquei, però el hoquei està tenint també una part més fosca, el lado oscuro. Puja aquesta música, Quique. Aquest lado oscuro d'aquesta assemblea del proper dia 4, aquesta banda fosca que sembla que està tot com molt amagat al darrere, no? Una mica per posar antecedents, aquesta setmana hem pogut parlar amb un component, diguéssim, del grup de pares que s'havia involucrat molt ara amb l'evolució cap a la successió i ser la nova directiva del club. És un grup de pares que doncs, va decidir pujar-se al carro i a les èpoques de maig-juny es van reunir amb la directiva actual, una directiva formada per tres persones, que és el president en Josep Vila, la seva dona i la seva cunyada. No?
La seva germana,
vull dir, perdona. Llavors, ells van, doncs, evidentment són tres persones, és molt difícil portar un club, i aquest grup de pares va dir, bueno, doncs va, posem-nos mans a l'obra. Van dir que en Josep Vila s'encarregués de tot el que seria l'organització esportiva del club, en quant a fitxatges, etc. I doncs, ells van començar a treballar doncs, amb temes diversos, no?, per anar organitzant el club. En tot cas, a mesura que anaven passant els dies, doncs aquest grup de pares anava demanant una miqueta que s'establís, aviam si el Josep Vila podia donar-los quina era la situació econòmica del club en aquests moments, de cara doncs, a poder tenir una idea orientativa de com estava la situació, si hi havia un dèficit molt gran, si no, etc. I en Josep Vila, doncs, segons la versió d'aquest grup de pares o d'aquesta persona amb la que hem parlat, bueno, sembla doncs, que donava una orientació, però no deia ben bé quina era la situació econòmica del club. Bé, això va arribar a un punt en el qual doncs, segons aquesta persona, doncs, aquest grup de pares van tenir una sensació estranya davant d'aquesta situació i aquest grup de pares va decidir que s'havien de trencar les relacions.
Esto nunca ha sido fácil, sé que te juré mi amor, sé que hicimos muchos planes, no me llores por favor.
Exacte, doncs la situació va ser així, es van trencar les relacions, s'han trencat les relacions, segons aquesta persona, aquest grup de pares s'ha fet endarrere i actualment, en teoria, arriba l'assemblea en la qual s'han d'establir la situació econòmica del club. En aquest grup, en aquest punt número 4, Però clar, quan dius jo no sé, Jordi, tu què entens quan jo llegeixo esborrany orientatiu del pressupost de la temporada 2005-2006? Tu creus que són les comptes clares?
Una xapuza.
Una xapuza, no? Vull dir, és a dir, donen moltes diguéssim, possibilitats, no? Dir esborrany orientatiu...
Això és de l'acte, no?
Això és l'acte de la convocatòria, aquesta assemblea del proper divendres, dia 4, en el qual hi ha esborrany orientatiu del pressupost de la temporada 2005-2006.
És que l'ha de passar net, poder encara, i no tindrà temps. No tindrà temps. Viedo, no el podrà passar net a Word. I...
En tot cas, tenim aquest punt, i llavors, en teoria, hi ha el cessament per acabament de mandat de la Junta actual i elecció de la nova Junta, i és aquí on està la incògnita. Qui serà aquesta nova Junta? Perquè, en teoria, era aquest grup de pares que estava treballant conjuntament amb la directiva actual, no? Però això no està succeint.
Un moment, jo m'he perdut un moment una cosa. O sigui, aquest grup de pares vol entrar a la directiva i ara diu que ja no.
Diu que no perquè si a tu et diuen jo vull entrar a la directiva però vull saber quina és la situació econòmica del club, el que no vull és pujar a la directiva i que em trobi aquí amb un tifocio impressionant i que vamos, ens anem tots a pique. No?
I ningú els hi diu. O sigui,
ningú no els hi ofereixen les comptes clares abolint doncs, que orienten una miqueta doncs, que el dèficit del club pot anar al voltant de X, un número X que sembla doncs, assumible en un primer moment, no?
Bueno, no. Llavors, així els entenc perfectament, no?
Clar, és la por aquesta de dir això, no?
Aviam que em trobaré, no?
A més, una de les coses que em va impactar més és quan li vaig dir i el patrocini amb Solamar, qui l'ha tancat aquest patrocini? I em diu, ah, però s'ha tancat un patrocini amb Solamar. Clar, és una cosa que a mi m'impacta. Jo no sé, Quique, tu què et sembla doncs que de cop i volta tu no tinguis una informació que és bàsica i que a més també aquesta persona no s'ha llegit el diari el 9-9 perquè tot arreu fica que és Solamar Sant Feliu, no? Però bueno, ell suposo que ho deia amb la intenció de dir no sabíem res, això s'ha tancat i punto.
La veritat és que és tot una miqueta pixar fora de test perquè o sigui, el tema estava massa embolicat. En realitat jo trobo que és bàsic, si t'has de fer càrrec d'una cosa doncs, si més no saber on et fiques perquè evidentment a la gola del Job no li agrada a ningú ficar-se.
Clar, jo penso que per això vull dir, clar, és molta por dir que et presentin els números 5 minuts abans de que tinguis que assumir la direcció d'un club, no? Perquè clar, vull dir, et presenten uns números, no tens temps ni d'analitzar-los, ni de veure'ls, ni d'estudiar-los a fons, amb vistes de dir, bueno, m'hi pujo per mantenir aquest
és
club,
que
no?
Jo ho trobo normalíssim que un grup de persones que es vulguin posar en una junta directiva, el que faran una, dues, tres, dos mesos abans serà planificar en base als recursos que puguin tenir. Si no saps quins recursos tens, no saps ni com gestionar-ho. Aviam, és que és una cosa de calaix, jo ho trobo de calaix, aviam, no veig cap altra cosa.
O sigui, ja per començar, agafar l'equip a mitja temporada és el que hem dit diverses vegades, no? Aviam, teòricament han estat treballant conjuntament i tota la història, però bueno, quedar-te a mitja temporada amb el cul a l'aire és complicat. O sigui, si no saps on t'estàs ficant i a més a mitja temporada que la majoria dels ingressos ja han d'estar negociats i bueno, i en aquest tema de la samarreta, de la promoció, del que sigui, vull dir, és difícil a l'hora de ficar-se a aquest punt, o sigui, no m'estranya res que s'hagin tirat enrere, o si més no, com a mida de pressió per intentar treure alguna cosa de profit.
En tot cas, repetim, no ens estranya, suposo, sempre i qual sigui certa aquesta versió.
Clar, estem sempre parlant sobre aquest supòsit.
Exacte.
Vull dir, estem parlant d'una cosa que ens sembla malament, d'una presumpta cosa, però evidentment a mi em segueix semblant malament si és el cas, vull dir...
El que sí que realment és malament, suposo, Quique, i crec que és el que vols dir, no ho sé, si que jo també ho penso, és el fet de que hi hagi un canvi de directiva en aquests moments, quan s'havia d'haver fet aquest canvi de directiva abans.
Clar, és que és el que diem, és que és tot difícil, vale? I a més, doncs, si suposadament, entre cometes, hi ha tots aquests problemes, doncs estàs afegint més marro a sobre, m'entens?
Allò que deies del cor de la ciutat està arribant realment a ser un culebrot això, perquè un supòsit és que potser sí que els comptes no surten. Home, jo crec que, i parlo com a aficionat del hockey mirant-m'ho des de fora, jo els hi demanaria, si us plau, que s'aclarissin ja, perquè estan fent més mal que bé el hockey de Sant Feliu i jo mai he sigut un aficionat al hockey, però últimament hi havia anat a veure partits perquè m'estava agradant el hockey i home, m'agradaria que aquest club continués així i que posessin tots la millor part d'ells per arribar a una solució i que ho arreglin de la millor manera possible. Bueno, això ho espero, de veritat.
A veure, jo només volia fer dos punts amb això que estàveu dient, no? A veure, primer que el fet que deia el Quique de la temporada començada i totes aquestes coses, amb la situació que estava el club quan es va acabar la Lliga, que va ser, va haver-hi tota aquella muda, les protestes a la federació, que aquí, que allà, jo entenc fins a un cert punt que llavors no es pogués produir el rally. O sigui, la mateixa dinàmica de la temporada et portava a fer-ho a l'estiu, no? Clar, a fer-ho a l'estiu, però amb això que deies tu, no? Dos mesos de poder estudiar com està la cosa, res, mig, dos mesos, no? Clar, això ja et plantes al setembre, has de planejar la temporada. Poder fins i tot des d'un punt de vista, des del meu punt de vista, és lògic que el relleu es produeixi un cop la cosa està engegada, no? I si realment el patrocini amb Solamar hi és perquè les samarretes porten Solamar, i si realment la temporada ja està engegada, ara jo crec que potser és el moment de començar-se a plantejar, doncs, totes aquestes coses, no? En el caire esportiu espero que no hi hagin canvis molt importants, no?
La sort que veig aquí és que, bueno, tinc algun contacte amb algun jugador del primer equip i ells no han notat aquest batibull que hi ha aquí, no els ha perjudicat en certa manera, i espero que sigui així, que solucionin el més ràpid possible perquè no els perjudiqui. Si els perjudicarà ara el que deia el Quique, no? Parlant d'això que deia el Quique, unes eleccions o un canvi de junta ara, bueno, eleccions no n'hi haurà, no? Però un canvi de junta a mitjana de temporada, jo crec que no.
No, però és que
jo crec que no, eh? Jo crec que el que volen la gent és que solucioni ja.
Per mi l'important no és que hi hagi una implicació sobre el primer equip de hockey, que penso que són professionals i que no és una cosa que no els afecta gaire directament. Ara, el que a mi em fa molta por és veure què es troba la nova junta i veure quines decisions ha de prendre. És a dir, jo no sé per quants anys s'ha tancat aquest patrocini amb el Solamar, ni per quants diners, m'entens? Vull dir, i que això ho tanqui la directiva justament anterior, ho trobo una cosa nefasta, però nefasta pel fet de que ha de negociar la directiva següent, que és la que haurà de donar després el per què sí i el per què no, i per què són aquests números a final de temporada davant dels socis, m'entens? Això és una cosa. Una altra cosa és que hi ha coses que s'han de treballar durant molt de temps, no? I jo penso que durant molt de temps, si això ha passat d'aquesta manera, perquè no sabem la versió de l'altra part, diguéssim, però només sabent aquesta versió, si ha passat d'aquesta manera, per què no s'han ensenyat les comptes? D'acord? Vull dir, unes comptes que no les sap ningú, només ho sap la directiva. I perfecte, que ho sàpiga la directiva i meravellós, però vull dir que siguin després clares, que realment tot sigui com han estat explicant, perquè com no sigui com han estat explicant, llavors és que han enganyat, i per què han enganyat, no? I llavors hi ha moltes petites anècdotes que estan explicades per gent individual i que per tant no saps si fer-ne cas o no, i que tampoc les direm aquí perquè no crec que sigui lloc de fer llenya, sinó crec que és l'assemblea on ha de sortir tot, crec que és l'assemblea on s'han d'aclarir les coses, i crec que realment hi ha d'haver-hi successió, però successió per dues coses. Primer, per lloar la feina que ha fet en Josep Vila durant tots aquests anys, que crec que ha sigut una feina impressionant i que s'ha de valorar d'una forma fantàstica, perquè ha lluitat com ningú, tant ell com la seva dona, com la seva germana, han lluitat d'aferrissadament per això, perquè clar, també ens podríem preguntar per què va marxar la tresorera ara farà un any i pico o dos, però bueno, que són preguntes que ens podem fer. Llavors, i fins i tot ens podríem preguntar si una directiva d'un equip d'hoquei pot ser de tres persones.